Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. I aquesta hora que volíem parlar, quan passen 3 minuts de les 9, del que està passant a les costes de Grècia i, per tant, a Síria i, per tant, a la Unió Europea. Llorenç Oliver, advocat i membre de la Comissió de Drets Humans, de Justícia i Pau, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser nosaltres.
Molt bon dia.
Déu-n'hi-do les imatges que ahir circulaven per la xarxa i pels mitjans de comunicació respecte a les costes de Lesbos, amb aquella llanxa, per qui no va poder veure, on hi viatjaven 48 refugiats i va acabar morint un dels nens en què viatjava. Jo crec que aquí tenim diferents problemes. El primer que cal explicar és que això passa perquè Turquia ha obert les fronteres, oi?
Bé, el que està passant és que s'utilitza un drama humanitari i el dret del pas de les persones a buscar una vida millor, i s'utilitzen les persones per temes de baralles entre estats. I, evidentment, doncs, aquí a Turquia, que la Unió Europea la vam utilitzar, i parlo en primera persona perquè al final tots som Unió Europea, La Unió Europea la vam utilitzar, doncs, a Turquia perquè ens amagués un tema que no volíem entomar, i mentrestant, doncs, a Turquia, doncs, li han anat permetent, doncs, molts abusos a civils d'altres zones, tancant la vista, però Turquia, quan li ha convingut, ha fet el que ha cregut oportú i ha forçat la situació, i evidentment ara el que ha fet és emprendre unes persones que tampoc les vol i les ha portat a la frontera per un problema que té un contenciós amb Grècia i amb Europa en general, no? Evidentment, aquí les víctimes tornen a ser víctimes per un ús dels diferents estats.
Deixi'm que li pregunti, perquè personalment jo tenia tota la sensació quan ahir passava tot plegat. És evident que Europa, de fet això ja se sap, va pagar calés a Turquia perquè tanqués aquelles fronteres i no fos problema europeu, sinó fos problema més enllà de la frontera europea. Turquia ha estat el nou mercenari del segle XXI?
Mira, parlar així de Turquia en podríem parlar de molts països, perquè al final, si tu jugues a que un altre et fa de carceller, tu ets part d'aquesta manera de fer. Per tant, Turquia fa això perquè entra uns diners i Turquia en fa això perquè també li convé. No hem d'oblidar per això que la majoria de refugiats són amb els països del voltant de refugiats. Vull dir, per exemple, ara parlem de Turquia, però la majoria de refugiats del conflicte, doncs, a vegades, doncs, estan al Líban i altres països que aquests dies no en parlem. I no hem de perdre la realitat que la majoria de les persones que intenten desplaçar-se d'un lloc a un altre, doncs, es mouen pels països del costat. Però sí, evidentment, aquí hi ha un acord entre la Unió Europea i Turquia que, per les circumstàncies que siguin, doncs, ara, per forçar la situació, doncs, s'ha trencat, i que Europa no està reaccionant, perquè Europa hauria de reaccionar amb veure unes imatges de Grècia com les que hem vist aquests dies, i que són les que hem vist. Les que no hem vist no les hem vist. Però bé, no fa tants anys, també a la frontera sud de la banda, ja tocant a l'Atlàntic, doncs recordarem també que la policia espanyola com també va actuar amb les persones que estaven intentant entrar a Ceuta i a Melilla.
Estem parlant del cas del Tarajal, eh?
Sí.
A més, una causa que s'ha arxivat.
Sí, per això que ara ens esverem amb aquest tema de Grècia, però que després també hem vist a Itàlia imatges molt greus i al sud, són les tres franges, diguéssim, de l'entrada europea per la Mediterrània, doncs hem vist imatges molt semblants, i que segurament Europa mai ha estat prou contundent com tampoc ho ha estat amb Hongria o amb Polònia, quan hi ha hagut també actuacions que no han respectat els drets de les persones, els drets humans, que per altra banda és un dels valors en principi fonamentals d'aquesta Europa en què hi som tots.
En aquest sentit, deixi'm recordar, doncs com feia bé de dir-ho, que ara ens esbarem per el que passa a Grècia, però això ha passat a Itàlia, això ha passat a Espanya, i de fet fa ben pocs dies el govern anunciava que traia aquelles concertines a Ceuta i a Melilla, però pujava les tanques a 10 metres.
Sí, sí, el que està clar és que una cosa és com organitzes les entrades i tot això, i que aquí tindríem uns debats molt llargs, però abans de tot, per sobre de tot, sempre hi ha el dret a la vida, el dret de les persones. I, per tant, el que no es pot fer és dir una cosa i després fer-ne una altra. Vull dir, l'actual govern, que en el seu moment, el primer dia, l'actual govern de l'Estat, el primer dia que va ser el senyor Sánchez, va dir que acolliria un vaixell a València i després no es va arreglar la situació d'aquelles persones i després, amb altres actuacions similars, l'actitud va ser totalment diferent. O sigui, l'actitud en què es mouen els dirigents, segurament doncs, per qüestions geoestratègiques, moltes vegades no van juntes o, amb el que hauria de ser un valor fonamental del dret de les persones i el dret a la vida. I això no treu que hagis d'organitzar i tenir polítiques conjuntes i tot això. El que no es pot fer és mirar una altra banda. I sí, hi poso en primera persona. I al final tots en som corresponsables. Jo estic parlant dels governs, però nosaltres aquí som ciutadans de la Unió Europea, votem a les eleccions o no votem, fem el que creiem oportú, però vivim en, aquesta franja de l'Europa mediterrània, en aquest cas.
Per tant, deixi'm preguntar-li, perquè no pugui semblar que estem fent una mica de demagògia, quines són les eines que té la Unió Europea per posar fi a tot plegat? Perquè suposo que té eines.
Mira, el primer que s'hauria de fer és instar a Grècia que l'amenaça aquesta que diu que farà les devolucions en calent i, per altra banda, que no acceptarà les demandes d'asil en aquest sentit, doncs dir-li a Grècia que no i, a més, si no ho compleix, activar sancions. Vull dir, el que no es pot fer és deixar que vagi passant, deixar temps, fer dialogar, parlar, diguem el que vulguem, però mentrestant es va complint tot això. Evidentment que ha d'haver-hi unes mesures sancionadores amb tot el que comporti per aquí mateix. I, evidentment, ha d'haver-hi una posició conjunta dels diferents estats amb aquestes polítiques, que al final hauríem de prevaldre, per sobretot, de drets humans. És un tema complex, és un tema de moltes idees i de temes molt econòmics i geoestratègics, però, evidentment, hi ha un dret fonamental davant i, evidentment, i torno a dir-ho així, és fàcil parlar-ne molt quan tu no tens no ets a les reunions. Hi ha uns principis bàsics que hi han de ser, i d'entrada hi hauria d'haver-hi una posició enèrgica i contundent contra el que hem vist que feia la policia grega, que, torno a remarcar, no és gaire diferent en alguns aspectes del que es va fer al Tarajal, que abans comentàvem. I, per tant, amb una sanció forta i que sigui exemplar en aquest sentit. I, evidentment, si es comença a negar l'assistència a les persones, doncs ha d'haver-hi una conseqüència en aquest sentit.
Tampoc sé si els ciutadans de la Unió Europea tenim molta memòria o no, perquè ahir sortia també a les imatges grups feixistes a Grècia, doncs intentant, no només insultant, escopint, increpant, sinó fins i tot arribant a l'agressió física o intentant ofegar alguns d'aquests refugiats. Això passava a Grècia, però com bé deia vostè, tenim un problema amb el neofeixisme a Hongria, a Polònia, a Holanda, a països com França, on la formació de Jean-Marie Le Pen doncs, està pujant com l'espuma, a Espanya, on Vox està pujant com l'escuma. Què és el que està passant a la Unió Europea en aquest sentit, també?
Doncs que no hem de... ho dèieu abans, la memòria a vegades ens traïciona i no recordem el nostre passat d'anys enrere. I, per tant, la mínima mirada que pugui haver-hi actuacions que vagin contra els drets individuals, ja no parlo de les agressions físiques, que és el que hem vist aquests dies, però que en molts altres àmbits ho veiem, i doncs s'ha d'actuar i s'ha de posar en contundència en aquest sentit, i per tant no es pot permetre. Jo el que em preocupa és quan veus aquestes imatges i que hi ha una inacció per intentar-ho evitar. Aquí em qüestiona molt perquè es dirà és que l'ordre ha arribat tard o hem de veure com ho gestionem perquè no es faci molts casos al conflicte. Al final, no podem arribar a aquestes situacions. I, per altra banda, estaríem parlant d'altres aspectes, o sigui, una cultura, que també diríem, una cultura de la pau, com eduquem des de l'escola, com ens entenem tots, com fem polítiques socials perquè tothom se senti ben acollit i que ningú se senti exclòs, que aquest és segurament un dels temes principals en situació de crisi, perquè se suposa que la crisi era el 2008-2010, però jo no tinc tan clar que ara no estiguem en una situació de crisi, perquè qui està desafavorit i ho segueix estant, i per tant que tothom pugui ser atès i que tothom pugui ser acollit amb independència del seu origen, però que tothom no es pugui sentir-se igual, que ningú se senti exclòs o que pugui sentir-se discriminat o que li sembli que un altre l'acullen perquè és així o és aixà. Per tant, vol dir una cultura d'educació i una cultura social darrere, que potser això ens manca, i evidentment a tots aquests, els que fan propaganda i s'aprofiten de tot això, callar, fer-los callar, i sobretot, i aquí sí que us apel·lo, jo sé que no és el vostre cas, el vostre programa, però la responsabilitat dels mitjans de comunicació, i alguns molt en concret, i algunes televisions privades que són realment indecents, doncs aquí sí que els hem de posar sobre la taula, mitjans de comunicació que juguen amb tot això, amb un arma de doble tall. Per una banda em fan bandera, em fan veure que no, i per altra banda ho promocionen per un altre costat.
Per tenir una mica d'esperança, senyor Oliver, sí que és veritat que hi ha molts ciutadans que sí se senten interpel·lats, com per exemple ciutadans que formen part d'Open Arms o ciutadans com vostè que formen part de la Comissió de Drets Humans, de Justícia i Pau. Què fa aquesta Comissió de Drets Humans, de Justícia i Pau per ajudar-hi a aquesta lluita contra tot el que està passant?
Bé, jo recullo la pregunta des de l'inici. Que estiguem parlant avui d'això no vol dir, i ho remarco i és el que esteu fent, en que la societat siguem tots una colla d'excloents i que, a més, volem fer una Europa fronterera i tot això. No. Afortunadament, la majoria de gent està compromesa o, com a mínim, intenta entendre situacions davant de les dificultats i el conflicte. I el que sí que demana els governs i els que tenen responsabilitat o qui tenim responsabilitat des de tots els àmbits, que sapiguem actuar i moure'ns en aquest sentit. Per tant, evidentment, en positiu. Una altra cosa és que quan veus aquestes imatges se't remou tot. Però, evidentment, en positiu, perquè si no fos així, si no hi hagués el compromís d'entitats socials, el compromís des de les parròquies, el compromís des dels veïns dels barris, no aniríem pas endavant. Llavors, al final, entitats com Justícia i Pau, o la comissió en qui soc jo, o altres entitats com poden ser Open Arms, o moltes d'altres que fan, a vegades, un treball de formiga, és donar valor a aquest treball social i de coneixement quan en algun lloc no hi pot haver-hi mancança. En el cas de Justícia i Pau és una comissió més d'estudi, més de reflexió, més de propostes en l'àmbit jurídic i també de denúncia social. Doncs quan hem vist les sentències europees que reconeixien el tema de les expulsions que en diem en calent, sense una visió del cas, o quan veiem actuacions com la d'ara de Grècia, o quan vam veure el de les concertines, o vam veure l'actuació del Tarajal, doncs posar-ho sobre la taula i denunciar-ho en aquest sentit des de les instàncies jurídiques o socials o de mobilització que puguin ser en aquest sentit. I després ja hi ha altres entitats, com poden ser Càritas o moltes altres, que puguin fer l'acollida de persones, l'acollida social o el que correspongui en cada cas concret.
Llorenç Oliver, advocat i membre de la Comissió de Drets Humans, de Justícia i Pau, moltíssimes gràcies per participar aquest matí en aquest programa.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a Primera Hora. Ràdio Estel, segona vegada.
Les residències de persones grans hauran de tenir almenys 2 professionals a la nit. La nova normativa que vol aprovar el govern català posa en alerta, doncs, a les residències més petites, que ara necessitaran una persona més. Per això avui hem volgut contactar amb l'ACAT, que és l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència de Catalunya. En parlem avui amb Joan Gràcia, president de la patronal ACAT. Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia. Moltíssimes gràcies per entrar en directe avui, per atendre la nostra trucada. Senyor Gràcia, aquest avís del govern català implicaria que s'hauran de tancar uns 250 centres?
Bueno, en principi, la modificació que hi ha presentada del decret que regula els ràtios de personal el que representa el nostre sector de residències assistides de gent gran, com bé deies abans, implica, entre altres coses, que tenen una afectació també addicional, però l'afectació més important és el número de professionals que treballen en l'atenció nocturna. Actualment, fins ara, que portem 20 anys funcionant amb aquest model, necessitem només una persona de presència en atenció nocturna i una altra persona localitzada. Precisament ara, amb la modificació del decret que ho regula, que ahir vam presentar nosaltres les al·legacions, seria necessari, per menys de 35 usuaris, dos professionals de presència contínua durant la nit. Això, evidentment, té un cost importantíssim que pensem pels estudis que hem fet i les consultes que hem tingut als associats que podria implicar el tancament de centres que no puguin suportar aquest cost econòmic.
Clar, perquè aquesta modificació que s'està fent d'aquest decret implicarà totes les residències, no? L'hauran d'aplicar, tant públiques, privades, grans, petites...
Sí, sí, en principi augmenten tots els ratis. L'afectació principal és l'atenció nocturna, amb un rati de 1,35. Això amb els múltiples de 35 afecta també a residències grans, però no els afecta a la viabilitat i a la continuïtat del negoci. A les residències petites hem de pensar que una persona nocturna, amb els models de treball que tenim, implica la incorporació de dos nous professionals, vale? Amb un cost que hem quantificat, i això estem totalment d'acord totes les associacions i els sindicats, d'uns 50.000 euros anuals. Això, evidentment, un compte de resultats d'una residència petita, pues, no pot suportar-ho.
Clar, perquè, senyor Gràcia, d'alguna manera, vostè està fent referència, no?, que això implicarà molts costos. Creu que aquesta nova mesura hauria d'anar acompanyada de més finançament, és a dir, per part del propi govern, o que es destinés una part per finançar, doncs, aquest nou decret?
Sí. Bueno, en principi nosaltres hem de fer menció que portem 10 anys amb les tarifes congelades. Hem tingut una petita pujada aquests últims dos anys d'un 2,9% del que és la tarifa només del grau 2 i aquest últim any un 2,5% del que és la pujada de centre de dia. Vale? Nosaltres creiem que aquesta mesura augmenta la qualitat, augmenta la seguretat, tant dels usuaris com de les famílies, com dels treballadors i treballadores que estem al sector, però no pot venir aquest increment de ratis, com bé dius, sense una millora pressupostària o un augment del preu d'entrada de les places públiques. Les places privades, doncs, els operadors, doncs, totalment lliure en poder incrementar o no els nous usuaris, no els que ja tenim un contracte de prestació de serveis amb una tarifa ja ara pactada.
El secretari d'Afers Socials de la Generalitat, Francesc Iglesias, assegurava fa uns dies que ara Catalunya és a la franja baixa, no?, la ràtio de professionals per pacient, i que amb aquest decret quedaria sobre la mitjana de l'estat espanyol.
Sí, sí, segurament és així. Les competències en el que són serveis socials són autonòmiques. Cada comunitat té la seva normativa, té la regulació dels seus ratis i té també les seves tarifes. Però el que no podem fer, després de funcionar durant 20 anys, és augmentar el rati al doble amb el mateix finançament. Això nosaltres el que demanem és diàleg, el que demanem és crear un grup de treball i sobretot el que també presentem són alternatives, perquè no sigui només un increment de personal.
Clar, senyor Gràcia, justament, concretament, aquestes alternatives passarien per mitjans domòtics?
Bueno, nosaltres hem intentat presentar amb les nostres al·legacions que vam presentar ahir a aquesta modificació de decret diferents alternatives. Vale? Aviam, en principi, poden ser domòtiques, poden ser serveis de teleassistència, poden ser serveis de càmeres, o sigui, hi ha moltíssimes solucions tecnològiques noves que podrien ajudar a pal·liar, doncs, aquesta mancança que l'administració diu que tenim. I també hem de tenir en compte la particularitat de cada centre. No és el mateix tenir els usuaris, fins a 35 usuaris, ubicats en una sola planta, que residències que potser tenen 4 o 5 plantes. Això també creiem que s'hauria de tenir present.
Senyor Gràcia, vostè ho ha explicat que doncs, en la vida administrativa d'aquest decret la modificació ara ja han rebut doncs, aquestes al·legacions, no?, per part dels interessats i es preveu doncs, que els canvis es puguin aplicar d'aquí uns 4 mesos. Es mostren esperançats des de l'ACAT?
Bueno, de fet, nosaltres dintre de les al·legacions també el que hem demanat, vale, és que hi hagi un període transitori en el cas de que al final s'hagi de portar a terme, que això és una decisió de l'administració. Nosaltres hem argumentat tècnicament i econòmicament les al·legacions perquè es puguin modificar El que creiem és que això té una afectació directa a residències petites, residències de barri, residències que porten molts anys funcionant, amb un model molt de qualitat, atenció centrada en la persona, i el que creiem és que un termini de 4 mesos, com tu dius, doncs és totalment insuficient i, bueno, com deien, pot abocar doncs, a conseqüències dramàtiques a centres petits.
Doncs ha estat un plaer conversar amb vostè, perquè ens ha aclarit més coses sobre aquest assumpte. Joan Gràcia, president de la patronal ACAT, no sé si vol fer alguna última reclamació des de la mateixa patronal per acabar.
Bueno, aviam, només el que hem tingut fins ara és que hem participat a moltes comissions de treball, conjuntament amb l'administració, altres associacions, amb sindicats, i totalment oberts per buscar una solució positiva que asseguri la qualitat amb el servei que estem prestant durant molts anys als operadors del sector, però que també vagi paral·lelament acompanyat de nou finançament i assegurar la viabilitat i la continuïtat de tots els serveis que tenim actualment, independentment del número de places que puguin tenir.
Doncs esperem que s'arribi a un bon acord. Joan Gràcia, president de la patronal ACAT, que és l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència a Catalunya, moltíssimes gràcies per haver entrat en directe.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de Primera Hora. I tornem demà en directe a partir de les 8 del matí. Demà dilluns, no us ho perdeu. Adéu-siau.
El deixeble no és més que el seu mestre, ni el criat més que el seu amo. El deixeble en té prou de ser com el seu mestre i el criat com el seu amo.
Mateu 10, 24-25.